Són les 11. El 20 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en aquesta hora que ens queda ens fixarem en els pantans. Ara que ja notem la calor de finals de maig, els pantans arriben a la temporada d'estiu a vessar la majoria per sobre del 90% de la seva capacitat. Ens preguntarem si tots aquests pantans i sobretot les preses estan preparats per assumir tanta aigua, i la resposta la trobarem a dins d'aquestes infraestructures. Sí, literalment hi entrarem.
Avui és el dia que tornarem a parlar amb el col·laborador del Catalunya Nit i periodista del País, Cristian Segura. Com sabeu, si sou habituals del programa del Catalunya Nit, està cobrint la guerra d'Ucraïna des que es va declarar ara fa més de 4 anys. És un temps en què ha estat testimoni de com ha canviat la guerra, cada vegada més robotitzada, tant en l'atac com en la defensa o en l'atenció i evacuació dels ferits.
I avui tenim aquí a primera fila amb nosaltres, prenent nota però també fent punt, o sigui, és un espectacle veure-la, una dona amb molta personalitat dalt de l'escenari i també a la vida real, una de les grans actrius del teatre i també de la televisió, tot i que diu que voldria acabar tenint una llibreria on a més s'hi venguessin plantes i llana per cosir. Va lligant tot aquí. Volem saber-ho tot de la Mercè Arànega, però haurem d'esperar una miqueta, fins a 12:45. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 20 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Plau a l'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents. Saben que aquest era un compromís de legislatura del president de la Generalitat.
El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA.
Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
Yo puedo ayudar a que haya una confluencia o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
Estem avançant poc en aquest sentit, per això, USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
Malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
Avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai.
Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10, 36, 37, 39 i 47. Els sols, 5 i 6.
Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
No,
però... D'una hòstia que li va més...
Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Qui t'acaba de treure la nena?
O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el xec de que tot estigués bé, i jo, vale, moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
Tu paties per si no plorava de seguida.
Sí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
És el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
Sincer. Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
Una heroïna, sí, una heroïna.
Sí. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Je veux partir sur la lune.
Catalunya nit.
Mais je suis pas astronaute.
Les notícies.
J'aurais dû faire des études.
Sota la llum de la lluna.
Pour porter le costume du nom.
Amb Manel Elias.
Je veux move in sur la lune.
I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Passen ja 9 minuts de les 11 de la nit i aquí al programa El Catalunya Nit cada dia constatem amb la Gemma Puig que el temps s'està tornat ben boig, diríem, no? Ara tornem a parlar de calor, però recordem que ara fa tan sols uns dies la neu tornava a veure's al Pirineu. Això ha tingut un efecte directe en el desglaç perquè veníem justament de calorades de l'abril i ara s'ha frenat tot plegat una mica. Per això avui volem posar la mirada en els pantans. Ara mateix els embassaments de les conques internes es troben al 95% de la seva capacitat. I en alguns casos, com Riudecanyes, la Llosa del Cavall o Susqueda, freguen al 100%. També els embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan ben plens i la seva capacitat ronda el 90% de mitjana. Doncs bé, avui al Catalunya Nit ens preguntem si tots aquests pantans i, sobretot, les preses estan preparats per assumir tanta aigua. La nostra companya Nati Adell, corresponsal de Catalunya Ràdio a la Catalunya Central, ha visitat la presa de la Baells i ha pogut entrar i s'ha trobat allà amb Aleix Villegas, que és l'enginyer responsable d'aquesta infraestructura.
Bon vespre, Aleix.
Bon vespre.
El veiem molt ple, de fet està al 97%, si no m'equivoco. L'havies vist mai tan ple?
Una mica més i tot. Sempre mirem de tenir una mica de pulmó, poder contenir una mica l'aigua i poder ajudar a que puguis minimitzar els riscos d'aiguats aigües avall de la presa.
Com funciona la presa, perquè ens situem, ara que tenim aquesta perspectiva des de fora?
Pensem que ens entra molta aigua, la parem i l'aigua que traiem és molt menor de la que ens entra. I d'aquesta manera, la gent d'aigües avall de la presa no pateix les conseqüències que hauria patit si la presa no hi fos.
I com es gestiona aquest gran volum d'aigua? Hi ha risc, diguem-ne, de desbordament?
Sabem que si ens entra la pluja més forta dels últims 25 anys, haurem d'obrir comportes, però no farem mal aigües avall.
O sigui, el que feu és anar fent desembassaments preventius i controlats per anar mantenint el nivell adequat?
Correcte. Portem més de 3 mesos jugant aquest joc, eh? Vam baixar el nivell i de cop se'ns posa a ploure i el tornem a treure cap damunt. Doncs a treure aigua a poc i tornar aquests nivells de seguretat que tenim.
Estan en marxa uns plans d'emergència amb unes sirenes per alertar als ciutadans si fos el cas, no, d'un eventual desbordament d'aquest pantà. Dieu, és improbable, però el risc zero no existeix, no?
El risc zero no existeix enlloc. Sí que és veritat que tenim una seguretat que ja m'agradaria que fos de molts altres llocs, és immensa, però sempre t'has de guardar.
Com es fan aquests manteniments al llarg dels anys perquè continuen estant en les condicions òptimes?
Ens mirem la presa per fora i ens la mirem per dins. Fora amb els ulls i amb les orelles, ara sents aquest sorollet que dius, ostres, aquest sorollet normalment no el sento. La gent et diu que estàs carregat de punyetes, però realment arribem a sentir sorolls diferents i puguem fer una mica, doncs, de diagnòstic, anticipar-nos una mica, no? I després també ens ho fem escoltant-la per interior. Tenim més de 700 sensors repartits per tota la presa i amb això el que fem és saber com es mou la presa. Penseu que l'aigua i també la calor fa que la presa es mogui d'una manera o d'una altra.
Si és una banyera, té un tap, diguem-ne, per treure l'aigua o té diferents taps?
Varis taps que, en funció de l'aigua que s'ha de treure i com s'ha de treure, tant en velocitat com en quantitat, ens anem movent. Per exemple, si haguéssim de treure molta aigua perquè ens ve una entrada molt forta d'aigua, segurament ens jugaríem amb molts sobreeixidors, perquè és la part de dalt i on podem treure més aigua. Però, en canvi, si hem d'anar a dosificar aquests desembassaments preventius que estem fent els darrers mesos, ho fem pel fons, pel famós tap de la banyera, no? Podem anar més al mil·límetre, si convingués.
Hi ha com una mena de tobogan allà al fons, veig?
Sí, a la banda esquerra de la presa tenim 3 comportes immenses, que són els sobreeixidors, que ens podrien treure els primers 5 metres del cap damunt. A mig fons i a la meitat de la presa tenim una comporta que ens pot treure, doncs, aquesta aigua fins a la meitat. Es podria buidar la banyera fins a la meitat. I al mig, a la part central a baix, és on tenim el desguàs de fons, que és això que dèiem abans, el tap de la banyera.
Hi ha com uns sistemes interns, no?, d'escales, de sensors, de galeries, no?, que permeten seguir tot el perímetre d'aquesta presa i a partir d'aquí vosaltres podeu anar inspeccionant diàriament com està tot.
Correcte. La presa té 6 galeries en horitzontal cada 20 metres. Entrarem per una porta i sortirem per l'altra banda de la presa, la banda esquerra. Llavors, en tenim una que es diu perimetral, que és voreja tot el contorn de la presa. I per dins ens l'anem controlant, que hi haguin fissures, que hi haguin humitats, que hi haguin filtracions, i per fora, doncs, el mateix.
Doncs què et sembla si entrem dins de la presa? Hem de creuar primer de tot tota l'amplada?
Podem creuar tota l'amplada i entrar a dins, o bé podem entrar a dins des d'aquí on som ara i creuar-la per sota.
Tu manes. Et segueixo.
Doncs som-hi.
No hi ha sensació d'humitat aquí dins?
No. Tan gruix de formigó fa que la temperatura dins sigui molt estable i si alguna empresa de xampinyons volgués muntar-se aquí, doncs li aniria de fàbula o un celler.
A quina temperatura estem?
15-16 graus.
Sento també uns rajolins d'aigua.
Sí, perquè l'aigua passa per on vol. Juguem amb això i diem, ja que has de passar, passa per aquí, perquè així et podré controlar i podré saber si em podràs donar més mal de caps o menys. Com que la presa es mou amunt i avall i cap als costats, doncs el fil, com que està enganxat a la presa, també es mou, i a través d'uns regles que tenim, podem mesurar com es mou endavant i enrere i cap als costats.
Veig que de moment està quiet.
Està quietíssim. N'hem de patir. Penseu que quan diem que es mou la presa, parlem de mil·límetres, eh? No parlem ni de metres, eh? Entre 5 i 10 mil·límetres.
Cada quan?
Estacionalment.
Quan una presa es construeix, es fan unes estimacions, unes estadístiques dels volums de pluja previstos, entenc jo. Però clar, amb el canvi climàtic, aquestes estimacions s'han de revisar constantment.
Correcte. O sigui, pensem que les preses són vives. Constantment estem recalculant i anem incorporant les noves pluges i anem estudiant. Poder hi haurà preses que s'haurà d'augmentar la capacitat d'esguàs o canviar la forma com es treu l'aigua. Per exemple, aquí a la Baells, amb les pluges que tenim ara i l'estadística que portem, estem bé. No hem de tocar res.
Tinc la sensació que aquí ressona també molt, eh?
Ressona moltíssim. Pensa que el que estem xerrant aquí, si fóssim a l'altra banda de la presa, ho sentiríem igual com si estiguéssim aquí al costat. I ara, si t'hi fixes, ara cridaré i sentiràs com replica dues o tres i quatre vegades i tot. Eo!
Uau!
Ara som a la caseta de la comporta de mig fons. Si l'obríssim, podríem buidar l'embassament fins a la meitat. Amb uns 30 i pico segons podríem omplir una piscina olímpica.
Ara sí que som al fons de la presa, eh? Impressionant.
Ara som ben bé al capdavall de tot. Fa una pila d'anys que treballo aquí i encara a dia d'avui, quan vinc i miro amunt, penso, colló, quina paret més alta i més grossa, eh? A sobre saps la quantitat d'aigua que tens darrere, aquests 110.000 milions de litres d'aigua que sabem que podem encabir. Dius, buh! Tot i així, t'he de dir que estic més segur aquí que al mig de les Rambles de Barcelona, eh? O qualsevol altre lloc, eh? Ara que vinc de la Patum, és més segur estar aquí que al mig de la plaça de Sant Pere, si tu vols. Però aquí, menys, aquí no hi ha empentes i no fa pudor suar la gent.
Doncs quin privilegi poder entrar a través de la ràdio i de la mà de la Nàtia Dill i de l'Aleix Villegas a la presa de la Baells. Aquest és el missatge dels experts sobre com funciona una presa com aquesta. Però els veïns que viuen a prop d'un embassament, com ho veuen? Què els aporta i en què els perjudica? Ara viatgem del Berguedà al Solsonès. En Joaquim Albalate ha anat a l'entorn de la Llosa del Cavall.
Hem vingut al nord del Solsonès, a Sant Llorenç de Morunys i a Guixers. Aquí hi ha el pantà més ple de Catalunya a dia d'avui, el de la Llosa del Cavall, i a més també és un dels més nous, no fa ni 30 anys que es va inaugurar. Per això molta gent ha vist el canvi i l'evolució que hi ha hagut aquí a la Vall de l'Hort. N'hem parlat amb l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, i amb el de Guixers, Jordi Selga.
Quan es va fer el seu dia, suposo que va ser un d'alta baix per la zona, es va provar d'aprofitar de que es millorés la comunicació i se'ns hi va fer la carretera, i per tant ara doncs estem adaptats a això i s'aprofita al màxim el que es pot al pantà.
Abans aquí on hi ha ara les aigües del pantà eren camps de conreu on hi havia masies, on hi havia activitat agrícola i ramadera, i ara tot això doncs no hi és. Hi ha hagut un canvi del paisatge i un canvi dels usos d'aquests espais.
Uns canvis que tothom coincideix a dir que han tingut un impacte positiu, sobretot perquè han convertit la zona, encara més, en un pol turístic. Ens ho deia el Nil de Sant Llorenç i la Montserrat de Guixers.
Home, té moltes avantatges perquè al final no porta també molta gent a la cap a la vall, sobretot a l'estiu, en un tema de caiacs, tenim platxetes molt maques. En general, doncs, va bé pel poble.
L'estiu hi ha bastant, molta gent i venen, en general, a veure tota la vall. Però com que hi ha moltes activitats a baix a la Llosa, també hi ha que es queden només a fer les activitats i aprofiten una mica de visita aquí dalt.
El turisme d'una banda i també, molt important, la carretera nova que es va fer amb el pantà, que també ha tret indústria, han ajudat a mantenir vius aquests pobles. Sentim el Josep i la Roser.
És un element que permet també fixar població aquí a la vall. Si no, seria més maca la vall, però es ressentiria la gent que viu aquí a la Vall de l'Hort, no?
També ha influït que hi hagi més gent el fet de que haguéssim fet la guixera. Una cosa i l'altra han fet que el poble no es despobli, no? Els joves vulguin quedar-se, que això és important.
Però també ha suposat reptes, sobretot pel que fa al turisme, com ara la massificació, sobretot a la temporada alta.
A nivell de convivència de veïns, doncs hi ha moments que sí que és veritat. Entre, podríem dir, mitjans de juliol, principis d'agost, la població es multiplica per 10, per 20 i per 30, i llavors, doncs, bueno, els serveis, els estacionaments que tenim de vehicles, o sigui, tot el que comporta la mobilitat és complicat perquè no tenim capacitat per poder acollir tanta gent als voltants dels rieres i el pantà.
Una altra cosa que ha fet patir aquí, i molt, han estat els anys de sequera. Fa 2 anys l'embassament va arribar a tenir només el 16% de la capacitat.
Clar, les empreses no van poder oferir els serveis i això sí que va ser una mica un d'alta baix. I la zona, que és bastant turística, doncs es va perdre aquest potencial.
Molta pena i molta tristor, perquè la gent, tothom pensava que aquest pantà mai més el tornaríem a veure ple.
A part de que l'entorn canvia el 100%, doncs també es nota amb la gent, i si hi ha aigua hi ha gent, si no hi ha aigua és com la neu.
Ara, però, el pantà frega el ple i, de fet, ha superat el 100% uns quants dies aquest any, i la valoració és molt diferent.
Me'l miro i quan fa aquella boira baixa és de postal. Quan està el pantà ple fa goig, fa molt goig.
Doncs hem passat per la Baells i també per aquest entorn preciós de la Llosa del Cavall, i a aquesta hora de la nit, a les 11:20, podem saludar Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Bona nit.
Hola, bona nit.
Molt bé, doncs abans de fer aquests 2 viatges, aquestes 2 sortides, repassàvem l'estat dels embassaments. Realment ens trobem davant d'unes xifres que són molt altes, molt bones, quan parlem d'acumulació d'aigua. Ara bé, amb aquestes reserves, fins quan tenim aigua? Hi ha algun calendari amb aquesta? Es pot fer alguna previsió?
Bé, jo crec que començarem aviat l'estiu, amb un consum més alt que tindrem tant per regadiu com el consum domèstic, amb aquest 95% que comentàveu, doncs realment és una qüestió, un cas excepcional, no? Aleshores, jo aquí, doncs, hem de dir que tenim aigua per aquest estiu i tenim aigua per l'estiu que ve sense tenir problemes de restriccions en qualsevol cas.
Mm-hmm. Ara ens explicaven també com es treballa, no?, perquè l'aigua no sobreeixi en els pantans que freguen el 100%. Algun embassament ha arribat a sobreeixir?
Sí, en aquests, durant aquests darrers aiguats, per exemple, la Llosa del Cavall doncs, va sobreeixir, van tenir el pantà de Foix també, però van controladament. Hem de dir que és un sobreeiximent controlat en les comportes de fons, que han explicat molt bé d'aplicament també el company Aleix, i després, pel llavi superior. En cap cas no havíem tingut cap ensurt per aquests sobreeiximents.
És aquesta banyera, no?, amb aquests taps que ens explicava l'Aleix, efectivament. Com es decideix, no?, quan desembassar aigua sense generar alarma social?
Bé, és una gestió que portem quasi quirúrgica, no?, perquè és, a vegades, jo dic que la ciència, ni la meteorologia no és una ciència exacta, i per tant estem a expenses del que passa, no? Aleshores, aquí hi ha en previsió, per exemple, els darrers aiguats, el mes de març, abans de l'activació del Pla Inuncat, doncs bé, i preveient el que venia per la informació que ens passava i que teníem del servei meteorològic, doncs ja vam decidir desembassar, precisament per deixar aquest resguard a les preses, per tenir després, en cas de que arribin aquestes pluges, aigües a muntar les preses, tenir capacitat d'absorbir doncs aquests aiguats i no fer mal aigües avall, no? Doncs, per tant, és una gestió que bé, no tenim. Tenim força internalitzada, i per tant bé, de la millor manera que possible.
Clar, aquest any hem parlat, hi va haver un desglaç molt important al mes d'abril, i després va tornar una mica al mal temps, i en alguns punts es va agrair moltíssim que no plogués, perquè s'afegia aigua en aquestes infraestructures que hauria obligat a desembassar i doncs trobar-se en aquesta situació de fer aquesta operació tan i tan calculada. Esclar, avui hem entrat a la presa de la Baells, que té 50 anys. De fet, és una de les més noves. La majoria de grans preses tenen més d'aquests 50 anys. Això és un problema?
No, com comentava, com explicava molt bé l'Aleix Villegas, a veure, hi ha un control a través d'una sensorització molt exhaustiva. Hi ha un gran control de tots els micromoviments aquests que es poden produir. Jo crec que, a veure, les preses que tenim controlades, totes estan sota la màxima vigilància, i tota la població que pot estar aigües avall pot estar ben tranquil·la d'aquest seguiment i d'aquesta vigilància que fem. A més, doncs ara, amb tot el sistema també de sirenes, que també heu comentat, que s'ha implantat també en totes les preses, per si hi hagués algun tipus d'ensurt, poder avisar la població i prendre les mesures adients per evitar qualsevol impacte negatiu, no?
Per tant, tenen vida útil, però, aquestes preses o no?
Sí, clar, les preses són les que tenim ara. Se'ls us queda, doncs, per exemple, és a finals dels anys 60, la Vells del any 77, la Llosa del Cavall de l'any 98. Ara, és fent el manteniment que toca, anem a dir, no tenen perquè patir. Ara, cal mantenir-les, cal seguir-les, cal fer aquest seguiment a través d'aquesta sensorització que comentàvem, i per tant, amb això, doncs, bueno, poden estar molts anys, igual que hi ha doncs, pisos centenaris o més que centenaris, no? Doncs el mateix amb aquest tipus d'infraestructures d'obra civil.
Doncs sí que se'ns ha explicat, no?, aquestes revisions, aquest manteniment estructural que se'ls hi va fent, tot i tenir tots aquests anys de vida i d'existència ja. Clar, aquí hi ha una certa dependència, no?, dels embassaments quan ens trobem en situacions de sequera. Com a responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'està treballant prou en mesures alternatives per si ens trobem en un nou episodi de sequera? Perquè en parlem moltíssim quan l'urgència és tan evident, parlem de les dessalinitzadores, parlem d'algunes operacions, es dibuixen operacions de trasbassaments que es podrien fer, etcètera, etcètera, però després venen episodis d'abundància com aquest i el tema de cau. Què s'està fent per no dependre tant dels embassaments?
Bé, jo crec que portem 5 sequeres del que portem del segle XXI. No? Això, bé, cadascuna, a més la darrera, doncs la més greu de totes, van passar la sequera 2007-2008, que també va ser una sequera molt, molt greu, i per tant aquí tenim lliçons apreses. O sigui, altres, l'objectiu que ara tenim és que sequeres climatològiques n'hi haurà, perquè això és cíclic i el canvi climàtic, doncs, ja veiem que passem d'un extrem a l'altre, doncs, de forma periòdica, però el que no ens pot passar és tenir una sequera estructural. És a dir, a nivell d'infraestructures hem de tenir tot el material, anem a dir, a punt, totes les infraestructures a punt, perquè en cas d'una propera sequera que vindrà, doncs que això no ens passi. Per tant, tenir els mitjans a través, com us deia, de la dessalinització, a través d'altres elements importants, com és la regeneració de l'aigua, a través de millorar el rendiment de les xarxes de distribució dels municipis, doncs poder tenir aquesta autosuficiència per no dependre de la pluja.
Clar, però ara, per exemple, vostè ha dit que tenim aigua per aquest estiu i pel vinent, diríem, però si arribés aquesta sequera el 28, l'any 28, amb el que hi ha ara, seríem capaços de fer-hi front?
Bé, podem actuar de dues maneres, no? D'una banda, el que estem fent ara ja que és aportant aigua nova al sistema. Per exemple, aquest any, dins de l'any 26, i a més dintre de les properes setmanes, els propers mesos, ja a través dels nous recursos que portarà el Pol Besòs, a través de l'aqüífer i de l'aigua superficial, i també el Pol Llobregat, a través de la planta Estrella, la potabilitzadora Estrella de Sant Feliu, això ja portarà aigua nova al sistema, aigua que no teníem. I després, també fent una gestió també més, anticipant-nos més al que pot passar, per exemple, doncs, ara estem utilitzant les dessalinitzadores més o menys el 50% de la seva capacitat. No? Això diem, per què en aquest moment que hi ha bonança hídrica, per què tenim aquestes dessalinitzadores en marxa, que a més, bueno, pues això és un cost, etcètera. No? Bé, doncs és precisament per poder tenir, deixar recuperar també els aqüífers. Hem tingut uns aqüífers que han sigut estratègics, el de Vall Baix i Delta del riu Llobregat, que ha sigut estratègic per poder superar aquesta sequera sense restriccions a la regió metropolitana, i per tant ara el que hem de fer és millorar o deixar recuperar en quantitat i en qualitat les aigües. I per això tenim aquestes dessalinitzadores que estan actualment, doncs, en un règim, més o menys el 50% de la seva capacitat, i això ens permet també anar reservant recursos naturals per el que pugui venir. No? Per tant, són les dues mesures que tenim. Aigua nova per una banda, i després doncs, una gestió més anticipada als esdeveniments que puguin venir.
Doncs cal aprofitar aquest moment de bonança o d'abundància d'aigua, i n'hem parlat en els últims minuts amb Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit.
Adéu, adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
amadíssim Senemí,
i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'Andic emmanillat entrant a jutjat?
El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi.
Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
El cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb una actitud més decidida.
Que han estat pas ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són...
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
A la tarda tenim de tot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Dancing in the moonlight.
Notícies sota la llum de la lluna.
Got me in the spotlight. Sorry, dancing in the moonlight.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Got me in the spotlight.
Catalunya Ràdio.
Fa massa dies que no us posàvem una cançó com aquesta.
Спочатку було слово, потім вогонь, зупинилась смерть, складений в долонь, скинути у небо з грішної землі, помолись за себе, не помились собі. Все життя було наче сон, та в кінці лише вдома.
I us confesso que ens encanta tant la cançó pel que significa, perquè vol dir que estem a punt de saludar el Cristian Segura des de Kiev. Cristian, bona nit.
Bona nit, Manel. Això crec que és Sudno,
sí,
em sembla, eh?
I tant.
Digue'm si m'equivoco.
Sí, Sudno, Sudno.
Que és una... m'encanten.
Són boníssims, eh? A mi em recorda molt aquí, no? Un grup mític de l'espai soviètic, diguem. I sí, sí, és que sona només aquest so de guitarra i baix. M'encanta, m'encanta.
Que és que es podríem fer una secció només parlant de Kino, del Víctor Tsoi, i de com a Ucraïna genera debat. Clar,
sí,
hi ha molta gent que el vol cancel·lar i d'altres... hi ha tres grups, els que el volen cancel·lar bueno, perquè...
Sí, sí,
i d'altres, que no el volen, el defensen perquè era la banda sonora de la desfeta de la Unió Soviètica, és la gran música per canviar d'una vegada la Rússia, etc. en aquell moment, i d'altres que diuen no la volem cancel·lar perquè és collonut, sí. Víctor Tsoi i Kino. Però
sí, sí, és
la
un...
guerra és així.
Exacte, és un bon debat i és veritat que seria una bona secció, però feia molts dies que volia comentar-te un altre tema. Mira, posem una mica de Zelensky per de fons.
Так виглядає сила. Загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист
Aquest és un vídeo on es veu Volodymyr Zelensky envoltat de tot de màquines, que sembla que estigui parlant d'una guerra del futur, però no, era ben present. Per primera vegada, es diu que en la història de la guerra, un grup de soldats russos es va rendir davant de màquines. Ni un soldat ucraïnès al davant, només drons i robots. Realment està robotitzada aquesta guerra, Christian?
A marxes, de forma molt accelerada, sí. Jo he vist presenciats canvis que... Jo no sóc un expert militar, però coses que fa 2 anys, 3 anys semblaven impensables. Bàsicament, és a dir, l'ús de drons aeris, drons d'atac, drons bomba, això no és d'aquesta guerra. Ja ve d'anteriors conflictes, de la guerra al Donbass, d'Àfrica... Això no és nou. El que ha canviat és l'ús massiu de drons. El que sí que és nou, per exemple, és el subministrament de logístic al que són la línia 2 i línia 0 del front. Ara, gairebé tot, o sigui, quan dic gairebé tot, parlo del 80% del subministrament d'armament, d'aliments, del que vulguis, i evacuació de ferits, en el 80% dels casos es fa amb drons terrestres, que són com una mena de petits, com et diria jo, plataformes 4x4, uh-huh. I drons aeris que deixen caure aquest material logístic per la primera línia de front. Ara ja és impensable, però no és d'aquesta guerra, però que aquí ja està totalment estandarditzat, que, no sé, que una unitat d'assalt operi sense 10 drons monitoritzant cada metre quadrat de cap a on van, o drons que disparin allà cap a on van. Ja és impensable que l'artilleria treballi i operi sense drons que li corregeixin el lloc. És a dir, la robotització és un fet, va rapidíssim. Sí que aquí s'han provat, doncs, aquest cas que deies i algun altre, encara són operacions, diríem, que es proven, que es testegen en què no hi hagi cap presència física en el lloc del combat d'éssers humans. S'ha produït drons terrestres armats amb ametralladores o amb llançagranades i drons aeris que monitoritzen i que poden atacar amb bombes o deixant caure granades. Això ja s'ha produït, però s'està provant. El que no s'està provant, per exemple, un altre exemple, o sigui, cada dia, tant russos com ucraïnesos disparen contra el seu territori, o sigui, llarg abast, drons de llarg abast, centenars cada dia els dos exèrcits, que estan coordinats entre ells amb intel·ligència artificial, no necessiten d'algú a la base, algú humà que els piloti, i no només això, ells mateixos amb intel·ligència artificial, a part de coordinar-se, saben identificar la millor manera d'entrar a l'objectiu. Això ja està passant, és a dir, i va a una velocitat extrema.
Clar, això és el futur en present. En aquest cas que dèiem de robots aconseguint que russos es rendissin, les imatges que van córrer, que suposo que costen de verificar, però vaja, es veu realment a soldats russos aixecant les mans i marxant davant d'un dron d'aquests terrestre, és a dir, una mena de robot.
Sí, perquè, és a dir, bàsicament els russos, en aquest cas, no és que els impressioni molt a l'aparell aquell, sinó damunt d'ells tenen possiblement 10 drons que els liquidarien.
Clar.
El que fan és seguir el dron terrestre per rendir-se.
Clar. Això ofereix possibilitats fins i tot, per exemple, d'evacuar malalts d'un lloc perillós.
Ara, de veritat, et diria que, no sé si la majoria, però és que jo diria que parlo molt amb militars i amb metges militars, a línia zero el número de ferits o morts, malauradament, que són evacuats, jo diria que el 50% segur és amb aquests drons plataforma.
Clar, això és impressionant, perquè aquest percentatge que ens dones, això sí que, per tant, ja està molt instaurat, eh?
Molt, molt, molt. O sigui, l'ús de drons terrestres per evacuar i per subministrar logísticament tot aquest material que tinc a primera línia, des de bateries, des d'arma, munició, des d'aliments, el que vulguis, això ja es fa en la seva gran majoria amb drons. L'evacuació de ferits morts és encara menor, bàsicament perquè el dron... No són grans, encara no són grans. I poden carregar com a màxim dues persones.
Per cert que fa poc acabem de passar pel dia de la victòria, que Rússia i Ucraïna celebren en dates diferents. A Rússia el 9 de maig, aquella desfilada a la plaça Roja, que aquest any el que ha aconseguit Ucraïna és que quedés molt deslluïda. Com veus ara mateix la situació al front? Perquè aquí ens arriben allò informacions una mica contradictòries de si seria un bon moment per Ucraïna, si no, mal moment per tots. Tu com ho veus?
Molt interessant, perquè he tingut uns debats interns al diari molt importants. Avui jo mateix publicava al diari El País dues pàgines sobre, analitzant, parlant amb militars, amb experts, aquest optimisme que s'està produint, sobretot el mateix Zelensky ho deia, entre els aliats occidentals, de que ara la situació és molt millor per Ucraïna al front. Tot aquest optimisme que jo veig a la classe política, en canvi, perdoneu, perquè és que estic escoltant explosions.
Vaja.
I ara m'ha agafat per sorpresa perquè
se senten.
No tenia present...
Sí, se senten
de fons. No tenia
present
que havia l'arma antiaèria. Doncs, és a dir, l'estament militar és molt més realista que el polític. O sigui, l'estament polític necessita vendre optimisme. És veritat que aquest 2026, per primera vegada des de 2024, Rússia està exactament guanyant quasi zero. Només a Donetsk, el famós Donbass, és on avancen i poc. És el primer cop que Ucraïna està recuperant territori. Per què? Doncs perquè Ucraïna ara està superant a Rússia en producció de drons, sobretot drons de mig abast, que són els que estan forçant la logística russa a andar-se cap enrere. Fins ara eren els russos que havien aconseguit que els ucraïnesos, no sé, perquè arribés munició a una unitat, haguessin de fer 60 quilòmetres. Doncs ara els ucraïnesos, ara avançant molt en desenvolupament de drons de mig abast, estan forçant que els russos tinguin molt menys recursos a primera línia, i això s'està notant. Rússia, efectivament, des d'aquest 2026, no està guanyant pràcticament res en el terreny. Ara bé, com això és optimisme que la política vol vendre, els militars, què m'han dit? Escolti, aquí que ningú s'esperi que nosaltres puguem ara alliberar els territoris ocupats. Això és, actualment és ciència-ficció per una raó, perquè els hi manquen tropes, els hi manca infanteria. Ucraïna té un seriós problema d'infanteria. Ara Rússia comença a estar exhausta. Ara Rússia comença a tenir problemes de personal. Per això hi ha sempre aquest debat, que sempre es produeix, però una mica més, de si hi haurà una mobilització forçada, és a dir, obligació d'allistament a Rússia. El que és clar, i amb això ja t'ho resumeixo, vaig estar a Kramatorsk, a Donetsk, fa dues setmanes, que va ser ja la situació a Kramatorsk, és increïble, perquè és que està totalment cada 10 minuts castigada per drons i bombes aèries. Vaig estar amb un intel·lectual ucraïnès, que és militar, molt interessant, el Pablo Kazarin, i em deia, mira, el gran èxit per a Ucraïna és que mantinguem la nostra independència i sobirania. I que deixem clar a Rússia que qualsevol continuació d'aquesta guerra o futures guerres, els resultats d'això, les conseqüències d'això són massa negatives. Diu, i això ho estem aconseguint. Ara, alliberar els territoris, Kherson, Zaporizhia, ja no de Crimea, i diu, malauradament, no tenim els recursos per aconseguir-ho. I el qui digui que la victòria passa per alliberar aquests territoris, o que això és possible, avui està totalment equivocat.
Doncs és una...
La situació és millor ara per Ucraïna? Sí, és millor. Però no, a vegades, quan diem que titulem que Ucraïna para Rússia, molta gent, molts dels nostres oients o lectors poden pensar, ostres, ara Ucraïna farà fora els russos de... No, malauradament no.
Clar, efectivament, costa molt quan hi ha una guerra informar amb un cert sentit del realisme, i és molt important perquè les perspectives de seguida es perden i al cap de dos mesos la sensació és la contrària. I en canvi això és molt, molt i molt llarg. La sort que tenim és que en tornarem a parlar amb el Cristian Segura, que ens ho explica sempre així, així de bé. Bona nit, Cristian.
Bona nit.
Tres quarts de 12 de la nit, aquesta hora comencen a imprimir-se les portades dels diaris que trobarem als quioscos demà pel matí, i un dels llocs on s'estan imprimint és a Imprinsa. Lídia Téllez, bona nit. Tens portades, anem amb els titulars principals dels diaris que tinguis.
Sí, doncs mira, et dic que l'Ara, Sánchez dona tot el suport al Zapatero en plena crisi. I després tenim el passeig barceloní de Bad Bunny, i es veu una foto del cantant saludant a la gent al passeig de Gràcia. Mm-hmm. I després en el periòdico, Zapatero i Julito planearon evadir 3 millones a Hacienda. El amigo del expresidente acumuló 5 empresas en 14 días. I després tenim Xi i Putin censuren la política internacional de Trump, i en la foto de portada es veuen tots dos ahir en un gran saló de Pequín. I aquestes són.
Déu-n'hi-do, doncs temes diversos, apostes diverses. Moltíssimes gràcies, Lídia.
Bona nit.
Que vagi molt bé.
Tenim més portades aquí a la nostra redacció, Marc.
Sí, temes que repeteixen, La Vanguardia obre dient que Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. La foto també és per als presidents rus i xinès reunits a Pequín. Titulen Xi i Putin marquen distància amb Trump. I d'aquesta portada també destaquem detalls de la investigació sobre la mort del fundador de Mango. Dos escaladors van atendre el fill d'en Dic després de la caiguda, titulen. El País obren també amb Sánchez dona suport a Zapatero i descarta una avançament electoral. La foto destacada en aquest cas és per Gabriel Rufián avui al Congrés parlant d'aquest cas, i destaquen aquestes paraules: si això és veritat, és una merda.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
...14 minuts per arribar a la mitjanit, i aquests 14 minuts els gaudirem molt i molt.
Sí, perquè hem de saludar, com sempre, la persona que tindrà l'última paraula del dia. Mira, avui és una dona que va venir de l'Argentina quan tenia 10 anys. De gran es veu que volia ser advocada. A casa li deien advocada dels pobres, perquè sempre defensava el més dèbil. Però a l'hora de la veritat, es va estimar més oblidar les lleis i ser Shirley Valentine, o Dona Obdúlia, o Neus Català també, o tants altres papers que ha representat. A la televisió l'hem vista, per exemple, al Cor de la Ciutat, Estació d'Enllaç, La Riera, o Jo Mai Mai també. En una vida futura li hem sentit dir, per exemple, al programa de 3CAT Col·lapse, que voldria tenir una llibreria, però compte, una llibreria on no hi hagués només llibres. Aquesta llibreria ideal hauria de tenir un espai dedicat a la jardineria i un altre que fos una botiga de llanes. Llegir les plantes i fer mitja són les seves passions. La nostra convidada d'avui, qui tindrà l'última paraula del dia, és l'actriu Mercè Aranaga. Bona nit, Mercè.
Hola, bona nit. Gràcies per convidar-me.
A tu per venir, i a més podem donar fe d'una de les tres coses que acabem de dir. Perquè s'ha passat el programa fent mitja. Sí. O punt, com es diu això?
És fer punt, en aquest cas, és fer mitja, perquè mitja és amb dues agulles, l'altra seria fer ganxet.
Veus?
Que també en fem.
Estem aprenent nosaltres.
Nosaltres ja hem après coses. Tu has après alguna cosa avui, estant aquí en directe al programa?
Sí, he après coses que no vull aprendre. Per exemple, que una dona ha mort avui a mans de la seva exparella, a Figueres, que els Estats Units continuen fent i desfent amb impunitat, en aquest cas ara a Cuba, que la política, la nostra, la internacional, però sobretot m'interessa la del País, continua fent, no sé si angúnia o alguna coseta pitjor, però també he après coses bones. He après que les ganes i la força per lluitar pels drets encara no s'han esgotat. Mireu els docents, els metges, aquestes empreses que els estan fotent uns zeros que no tenen perdó de Déu. I també que sembla que finalment faran alguna coseta pel comerç local, no? Perquè potser que sí, que amb 1.300 supermercats nocturns, potser que sí, que ja n'hi ha prou.
Unes quantes coses, eh? Unes quantes coses. Molt bé, deixem les coses bones pel punt, eh? Aprendre a fer punt i la diferència
amb el sobretot, un moment, la cosa bona, sí, és felicitar a l'Aina Clotet, la meva filleta de l'estació d'enllaç, per aquest gran èxit que ha tingut a Can. S'ho mereix. És una dona meravellosa, forta, sensible, molt treballadora, i s'ho mereix molt. Endavant, moltes felicitats, Aina.
Que bonic, això de mare a filla, eh?
Sí, exacte, literalment. Sí,
són casualitats, eh?
Mercè, tu també ets una dona forta, o què?
Bé. Ho intentem tots, no? Perquè el que passa que fa ràbia com dir lo de forta, perquè quan et diuen forta és com si no poguessis ser sensible, saps?
Ho,
és
com ho trobes si... com incompatible, eh?
No, jo no ho trobo incompatible, però molta gent sí, no, és que és molt forta. I llavors és com que t'ho poden tirar tot per sobre i dius, no, sóc forta perquè tinc resistència, perquè... Bé, i perquè penso que és una bona manera d'anar per la vida, però això no vol dir que no pateixi, que no em facin mal les injustícies, que no plori. La sensibilitat crec que no està renyida amb la fortalesa, crec.
Sí, no, és molt important subratllar-ho, no? Vull dir, tots...
M'agradaria pensar que sóc valenta, però em sembla que no ho sóc.
Comencem pel principi, potser,
sí,
no?
Sí.
Com va arribar aquí?
Sí, perquè jo crec que molta gent que ens ha escoltat fent la introducció ja ha quedat parada amb el teu inici vital a Argentina. Com l'expliquem?
Per què vaig néixer a l'Argentina? Ui, sí, això és molt llarg. Però els meus pares em van tenir que tenien 40... La meva mare tenia 45 anys, imagina't, en aquella època. Però és que al primer marit li van matar la guerra. El meu pare també va fer la guerra. No es coneixien... Bueno, es van conèixer quan el meu pare va tornar d'un camp de concentració, imagina't, d'Alemany. I els van conèixer, però com que no es podien quedar aquí, perquè el meu pare no tenia papers, va entrar il·legal, se'n van anar a França, i de França tenien amics exilats a Argentina i se'n van anar a Buenos Aires. I així va anar la cosa. I llavors vaig néixer jo i el meu germà i després vam tornar.
I veu arribar a Badalona, que tenies 10 anys, aproximadament?
Sí, 10 o 11 anys.
Te'n recordes d'aquesta arribada a Badalona, a Catalunya?
Però no vam arribar. Abans d'anar a Badalona vam anar a molts llocs.
Sí.
La meva àvia era portera de la Ronda Universitat número 3 i primer vam anar a la porteria, després vam anar a Hospitalet, a Cornellà, allò, amb una habitació, estàvem els tres. I llavors vam anar a Badalona ja, sí. A Badalona sí, deuria anar-hi amb bons anys, així. Sí, vaig estar-hi fins als 20-21, vaig començar a fer teatre a Badalona.
En quin moment...
El Círcul Catòlic... Dius...
M'agrada això del teatre. Com el descobreixes tu?
Bé, no sé, m'agradava, sempre m'havia fet gràcia. Llavors em vaig fer un noviet que ell feia teatre al Círcul i aleshores jo també vaig començar a fer teatre i a la que realment li va agafar grossa va ser a mi.
Ara t'anava a dir, segur que has fet més carrera que el noviet.
Sí, però mira, dilluns els vaig anar a veure dos dels companys que... amb els que feia teatre, que fan lectures i coses a Badalona, i era el meu dia de festa del teatre i me'n vaig anar a Badalona per sentir una lectura dramatitzada que feien.
Caram. Sí. Ara estava pensant que ens hem d'imaginar, entenc, una Mercè Aranaga de petita parlant castellà argentí?
Sí, a casa no, eh?
A casa no.
No, i no, però a casa parlàvem el català... Sí, parlàvem el català d'una manera... Bueno, això, doncs, dient la pollera en comptes de la faldilla, la lavandina pel lleixiu, bueno, fent totes les paraules d'allà, però parlàvem en català. Sí.
Clar. Parlem de teatre, parlem d'avui. Ara et podem veure a La meitat de l'ànima, que estarà en cartella a la Sala Atrium de Barcelona fins al 7 de juny. Explica'ns de què va l'obra, explica'ns als nostres oients de què va l'obra, quin paper hi fas, com hi jugues tu.
Mira, La meitat de l'ànima és una novel·la de la Carme Riera que va guanyar el Premi Sant Jordi i representa una escriptora, és com un alter ego de la mateixa Carme, que no és ella, evidentment, que rep unes cartes un dia que està signant, un dia de Sant Jordi, i rep unes cartes i unes fotografies de la seva mare, que la seva mare va morir quan ella tenia 9 anys. En aquestes cartes queda implícit que la seva mare tenia un amant a París. La seva mare viatjava a París per veure el seu pare, que era un exilat, era un polític d'Esquerra Republicana que estava exilat a París, i ella hi va dos o tres cops cada any per cuidar el pare, per veure'l. Però en aquests viatges es veu amb aquest amant. Entre mitges parla de la nena que tens ganes de conèixer-la. És a dir, que també queda com que jo sóc filla d'aquest amant, però jo tinc un pare aquí. I aleshores tota la funció és com una espècie de thriller per anar seguint les passes d'aquesta dona que va morir atropellada a l'any 59 i no sabem si es va suïcidar, si la van assassinar, si la va assassinar el marit perquè es va enterar que tenia un amant, si, perquè també es parla durant a les cartes, també es fa referència a que ella està ajudant tant econòmicament com amb altres coses a tot el que és la resistència antifeixista en aquell moment, des dels anys 40 i pico, i que fa contraband de peces d'art per poder pagar, però uns altres diuen que potser és un agent doble. Qui l'ha matat? Els serveis secrets espanyols, després de la dictadura, els propis de l'esquerra, s'ha suïcidat per amor, perquè el camí no li fa cas, perquè jo estic convençuda... Jo sóc la, diguem-ne, sí, l'escriptora. I estic convençuda que el pare és el Camí, clar. De tots els que surten és el que fa més il·lusió, l'Albert Camí. Bé, i llavors la funció, doncs, és anar presentant a l'espectador totes aquestes proves. Això ho faig, escena, ho fem, vaja, amb l'Antònia Jaume, que representa que és la meva cunyada, i és la que jo li he anat a demanar ajuda per poder, d'alguna manera... Mira, en la novel·la, la Carme Riera, el que fa és que escriu la novel·la per si algú li pot donar notícies, si algú sap alguna cosa de la mare o si algú estava a la parada de la llibreria Catalònia el dia de Sant Jordi en què aquest senyor... I el que fem nosaltres, bueno, nosaltres, l'adaptació que han fet el Ramon Simó i la Magda Puyo, que és la directora, és que ho fem en el teatre per si algun dels espectadors té alguna notícia d'aquesta senyora o d'aquest senyor que em va portar les cartes.
Quina història, eh? Sí. Déu-n'hi-do, venen ganes d'anar-hi.
Clar, i es fa un repàs a tota la postguerra espanyola. Pensa que surt tot. Surten col·laboracionistes com els Güell, el Josep Pla... No es mossega la llengua, eh? Vull dir, aquí surt tothom. El Bertran i Musito, que hi ha un moment en què jo dic que, per cert, encara ara té un carrer a Barcelona.
Sí,
i és el carrer Bertran.
Sí,
però
sí,
aquest famós carrer Bertran és el Bertran i Musito. Era un absolut col·laborador, i encara té un carrer, potser que el treguin, no? Això ja ho dic avui aquí.
Tens una professió ben bonica, Mercè, però molta gent pateix molt per si li aniran donant feina, si en trobarà, si no, o un món molt precaritzat. I, en canvi, en el teu cas, ens han dit que tu tens l'agenda bastant plena.
Bastant, bastant, massa.
Fins al
28, però el 28 m'aturaré una mica. Ja estic, n'he agafat una, però estic dient que no a coses. No.
Aclarim-ho, eh? 28 no està dient 28 de maig.
No, no.
Estem parlant de l'any 2028, eh?
Va, tampoc falten dos anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que no em puc queixar. Suposo que cada... Clar, ens anem fent grans, hòstia, jo sóc gran. I sí, suposo que hi ha més actrius de la meva edat, però m'ha agafat un moment bo... M'estan trucant, sí, sí, molt, no sé. Al final n'hem après, eh?
Eyes to the sky, no angels here tonight, no dancing queens, no silently sweet.
La Mercè ara negant feina fins al 2028, com a mínim. Nosaltres el que podem garantir és que demà a les 10 tenim previst tornar a ser aquí, que ja és molt, i quan arribi aquest moment posarem Likey Lee, això que sona es diu Not Gonna Cry. I amb aquesta cançó tancarem el dia.
Show you a
L'última paraula del dia avui la tindrà l'actriu Mercè Arànega. Ens ha explicat com va ser la seva arribada a Catalunya, com va entrar a formar part de la història del teatre d'aquest país. Diu que té feina fins al 2028, com a mínim, i que comença a dir que no algunes coses.
Sí. Sí, sí, sí. Ens hem d'aturar una mica.
De moment la podem veure representant La meitat de l'ànima en cartell a la Sala Atrium de Barcelona fins al 7 de juny, aquesta adaptació de l'obra de Carme Riera, amb la qual va guanyar el Premi Sant Jordi. Gràcies, Mercè, per acompanyar-nos. Aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Ui, ja n'he dit unes quantes, eh? Doncs res, desitjar-vos una bona nit, una bona vida llarga, que no se'ns acabin les ganes de lluitar per les coses que mereixen la pena, que són nostres, i que Déu ens doni empenta. Molt bona nit.